Doncs vinga, que avui és el Dia Internacional del Disseny Industrial, aquest disseny més minimalista i amb aspectes de la... de la edificació, doncs, que normalment els tindríem ocults i que aquí els tenim visibles. I avui també és el Dia Internacional dels Tròpics. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dijous, dia 29 de juny, ja estem a punt de deixar enrere el mes de juny i amb ell la primera meitat de l'any 2023. Eh? Entrarem ja al juliol, ho farem, no sé quines temperatures, perquè a més avui és dijous, aquell dia que ens va dir l'Armando Álvarez que marquéssim el calendari perquè doncs, hi hauria tempestes. De moment, el que sí que et puc avançar és que estem a 26 graus i mig, que hem tornat a tenir una nit tropical. De totes maneres, avui és la quarta seguida a Lleida, ciutat, parlo, eh? I és la que ha tingut la temperatura més alta, pràcticament 22 graus, ens hem quedat a 21,9. És la temperatura mínima més alta des del passat 13 d'agost del 2022. És que no es descansa gens, ni cor l'aire i ni baixa la temperatura de dins de les cases. És el problema de les nits tropicals. Si en lloc d'aquests 22 pràcticament baixéssim a 15 a la nit, doncs obres les finestres i canvia la història, però no ha estat així. A més, hi ha hagut precipitacions. Ahir a la tarda, 41 litres van caure a la Torre de Cabdella i aquest matí, doncs 49 a Gerri de la Sal, 33 a Tomafort, 28 a Vilamur i 6 a Sort. Avui, avisos importants de xàfecs i tempestes a partir del vespre, a partir de les 20 hores aproximadament. Principalment al Prepirineu i Pirineu, però també poden arribar a la meitat sud de la província. Per tant, veurem, tot i que la probabilitat és més alta al nord. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida, temperatures sense canvis importants o en lleuger descens. Arribarem als 35 graus de màxima a Lleida, 34 a Balaguer, 32 a Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat, augmentant a cel ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. Xàfecs i tempestes que poden ser localment fortes, especialment al Pirineu, on poden ser molt fortes, amb acumulacions de 30 a 40 litres per metre quadrat en només una hora i també avís actiu per tempestes i possibilitat de calamar-se. A més, ben variable fluix. Per demà divendres, temperatures en descens. Arribarem, per exemple, als 31 graus de màxima a Lleida ciutat, 30 a Tàrrega, 29 a Balaguer, 27 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. Respecte al cel, al Pirineu, ennuvolat amb xàfecs i tempestes ocasionals, i a la resta d'intervals ennuvolat sense descartar alguna precipitació al llarg del matí tendint a poc ennuvolat. A més, vent de component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Mira que hem guanyat una dècima ja, 26,6 hores d'ara a la ciutat de Lleida. Vinga, que t'explico la darrera hora informativa.
Lleida. Estàs informat.
La producció de pera a Espanya creixerà un 53% aquesta campanya i arribarà a les 190.600 tones, segons les primeres estimacions del sector, que atribueix a la recuperació de la collita després de la campanya nefasta de l'any passat. La fruita també tindrà millors calibres, tot i que això dependrà en gran part de com evolucioni la sequera i de la conseqüent disponibilitat d'aigua a les finques. El sector ha donat a conèixer aquestes dades al Congrés Internacional de Pera Interpera, que es celebra a la Llotja de Lleida. Al conjunt d'Europa es preveu una lleugera caiguda de la producció motivada per les previsions a la baixa de França, que estimen una davallada del 26% als Països Baixos i a Itàlia, aquesta darrera a causa de les inundacions que han afectat el país. O sigui, allí baixa per inundacions, aquí baixa per sequera. Aquest és el clima que obtenim després de no fer cas quan ens van avisar una i una altra vegada del tema del canvi climàtic. Ara ja no val a queixar-nos, a veure com ho podem arreglar corrents i de pressa. No, ara ja no funciona. Ara ja aguantar el que arribi i tirar enrere el màxim que es pugui, el tema d'emissions, i a veure si el planeta a poc torna a una normalitat. Com estava ja no tornarà, però almenys tornar a una normalitat. Canviem de tema. Mira, obrim tema sanitari perquè el Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha inaugurat aquest mes de juny una nova consulta externa dirigida a l'estudi integral dels pacients amb obesitat, amb l'objectiu d'avaluar de la mateixa manera totes les primeres visites que arriben al servei, que cada any atén una mitjana de 300 primeres visites de pacients amb obesitat. Aquesta consulta vol erradicar el missatge que reben les persones amb obesitat de la necessitat de perdre pes sense abans haver indagat sobre la seva història personal, les seves condicions i el seu entorn social. Això ho ha dit Albert Lecube, que és el cap del Servei d'Endocrinologia i de Nutrició. I és que els metges ens diuen que el sobrepès i la obesitat és un tema que és no saludable, tu miris per on tu miris, que no ajuda a la salut. I altra cosa és ja el per què. Si és degut a una malaltia, doncs primer s'ha de controlar. Per això aquest servei vol incidir en aquestes primeres visites en què siguin el més acurades possibles. O sigui, que una persona amb sobrepeso o obesitat ha de perdre pes, ho sabem tots. No cal que anar a una consulta del metge i digui no, vostè ha de perdre pes. No, ja ho sé que ha de perdre pes. Però per què l'he guanyat? Per què l'he guanyat? És per una malaltia? És per uns mals hàbits alimentaris? Les dues coses? Per pressió social? Per què l'he guanyat? I aquí és on s'ha d'incidir. Les persones que tenen clar el per què l'han guanyat i no hi posen remei, doncs això ja és una altra història. Que avui en dia es vulgui blanquejar tot el tema del sobrepès també és una altra història. Però insisteixo, que la gent que té sobrepès o obesitat perquè vol, doncs ja està comprovat, s'ha explicat per activa i per passiva, que és no saludable. I encara que existeixin aquestes campanyes per dir que sí, que escolta, que tot molt bé, que tothom podem ser el que vulguem, i si vols ser gras, doncs ho ets, i escolta, i encara amb orgull, doncs de veritat que no funciona així. El tema de la salut va per una altra història, no va per xarxes socials, ni per pressió social, ni perquè ara hi hagi modes d'aquestes històries. Per tant, si tu creus que pots arribar a tenir un problema amb el sobrepès o la obesitat, doncs pots acudir a aquest servei per fer aquesta primera visita i perquè et busquin el per què tens pes. Insisteixo que és un problema més greu del que sembla, perquè d'aquí sorgeixen d'altres malalties que poden arribar a ser cròniques i que si te les pots estalviar, doncs molt millor. És un problema més greu del que sembla i per això és tan important aquest nou servei, perquè puguis anar a conèixer el per què i després atacar aquí el problema. En política, Ciutat de Lleida. Ja sabeu que demà hi ha ple a l'Ajuntament per aprovar el Cartipàs, on ja es posarà noms definitius a les regidories, n'hi haurà 15, els nou regidors i regidores del PSC sabrem de què es faran càrrec, etc. El Partit Popular hi votarà a favor. Així ho va dir el Fèlix Larrosa, del PSC, i també ho ha confirmat Xavi Palau, del Partit Popular. Ara el grup municipal de Junts està estudiant la possibilitat de votar a favor del Cartipàs si s'accepten les seves esmenes. Això ho ha dit Violant Cervera. Mentre que Jordina Freixenet, d'Esquerra, va anunciar que, en principi, votaran en contra. El Cartipàs tirarà en van. 9 del PSC i 5 del Partit Popular fan 14, que és la majoria absoluta. Per tant, veurem si el PSC accepten aquestes esmenes o no. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la sequera retallarà un 8% el valor afegit del sector agrari aquest any, segons estimacions, i preveu que Catalunya recuperi el PIB en pre-Covid aquest 2023. Les famílies aprofiten l'estalvi en pandèmia per amortitzar hipoteques, sobretot ara que han pujat.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Els animals de companyia que són els protagonistes d'aquests propers minuts, cada dijous ho fem això, eh? Marxem cap a virtualment, cap a Nadon Veterinaris, o dit d'una altra manera, els hi agafem la infermera veterinària i la fem venir cap aquí als estudis de ràdio perquè et doni consells molt útils pels teus animals de companyia. Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a internet anadonvet.com, i després tenen aquest telèfon que és genial. Escolta, és que no estava pensant quin adjectiu, no, és genial, perquè és un telèfon que funciona a les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, i sempre, sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. I escolta, si tens animals de companyia a casa, jo crec que això és quasi bé com una assegurança, per entendre'ns, eh? 973-266-388, una assegurança, vull dir, per estar tranquil·la o tranquil, perquè escolta, si veus alguna cosa estranya que no va bé, puguis fer un truc i o tranquil·litzen o et diuen vine corrents. 973-266-388. Com deia, que els hi agafem un moment a la infermera veterinària i la fem venir cap aquí. Imma Sabaté, què tal?
Hola, Ricard.
Bon dia,
bon dia. Com estàs?
És infermera veterinària i també conductista felina, que t'ho estem explicant cada setmana, que és un nou servei pioner que tenen a Nadon Veterinaris i que serveix perquè si estàs convivint amb un o més d'un gat, doncs tot vagi de la millor manera possible. El normal és que vagi bé, però si hi ha alguna cosa del gat que tu dius, jo això no m'acaba de quadrar, jo crec que un gat no s'hauria de comportar així, o no, hi ha moments que no anem bé, pregunta-li a la Imma Sabaté, és conductista felina, si pots gravar-ho amb un vídeo millor, que així li ensenyes, i li preguntes, i ella et dirà possiblement la causa de per què s'està comportant així, i un cop sapiguem la causa, llavors poder-ho rectificar i que la vostra convivència sigui harmoniosa, que és el que ha de ser, Imma.
Exacte.
Que és veritat que els gats tenen fama de que són una mica més independents, i ho són, que un gos, però amb un gat tu pots passar molt bé.
Molt bé.
I amb un
I
gat...
I viure molt tranquil·la.
Sí, i amb un gat també, si l'entens, veuràs les mostres d'afecte que també et fa.
Moltes.
Que a vegades passen desapercebudes perquè no ho fa com un gos. Bueno, clar, és que no és un gos, és un gat.
No, però t'adones. I pots viure amb tres gats i es poden portar bé entre ells. No se tenen que barallar. No tenen... Això és una altra cosa que
amb
també...
Amb tres i amb cinc?
Amb cinc pots viure perfectament.
Amb cinc també.
Jo coneixo una que té cinc i...
O sigui, la Imma és que viu amb cinc gats.
Tinc cinc gats, sí.
I clar, bueno, no, a veure, és una bona manera de testejar tot el que t'explicaràs. És a dir, no et podran dir, bueno, tu què saps, Imma? No, jo sí que sé que vinc amb cinc gats.
Sí, sí, no només l'he estudiat, bueno, ho comprovo cada dia.
Escolta, i viviu harmoniosament?
Molt harmoniosament.
Bueno, pues... Bueno, la conductista felina t'ajudarà a que això passi. Escolta, i són cosetes que s'han d'anar modificant, canviar certs hàbits, i a poc veureu que els gats també van canviant. Estem a les... Bueno, anava a dir, estem a les portes de l'estiu. Estem a l'estiu, vaja. Vull dir, estem a l'estiu. Avui anem a parlar de l'otitis canina.
L'otitis canina a l'estiu.
A l'estiu.
Que he parlat uns altres estius, però és molt comú i m'agrada repetir temes que són importants.
Aviam, a veure si jo tinc mal rastre. L'otitis canina a l'estiu és perquè els gossos bussegen molt o no té per què?
Sí, sí, sí.
Bueno, bussegen, ja m'enteneu, vull dir que
sí,
es mullen.
Sí, es mullen, sí. Les otitis són infeccions d'oïda... I en el gos són més freqüents a l'estiu. La calor i la presència d'aigua a l'interior de la uïda després dels banys, com molt bé has dit tu, creen les condicions d'humitat genials perquè els fongs i les bactèries creixen sense problemes als conductes auditius. És festa per ells, això. Calor i humitat, perfecte. Els gossos d'orelles llargues i caigudes són més propensos a patir otitis, ja que les orelles penjants actuen com barrera que bloqueja el pas de l'aire. Llavors, tenen encara més freqüència otitis a l'estiu. Saber apreciar els símptomes del gos quan pot sofrir d'una otitis o bé realitzar unes cures especials durant la temporada de bany són imprescindibles per evitar infeccions més greus. L'otitis es produeix per l'acció d'un cert tipus de bacteris i fongs, com he dit abans, que aconsegueixen la oïda del gos i provoquen la seva infecció i inflamació. Aquests organismes troben a l'estiu les condicions òptimes per créixer sense control. L'aigua a l'interior de la oïda crea les condicions d'humitat que els fongs i les bactèries aprofiten per reproduir-se a gran velocitat, a més.
Clar.
Per això és de màxima importància assecar bé l'interior de les oïdes després dels banys dels gossos.
Vale, anem a posar aquí normes i límits per a assecar les orelles per dins dels gossos. Els bastonets aquells que es venen per les orelles, per persones que a mi el metge sempre m'ha dit ni se t'ocorrigui fer-ho anar, però va, que se segueixen venent, pels gossos tampoc.
No.
O sigui, no fiqueu res cap dins de l'orella.
Allò és no. Supermalament, això.
Com ho fem?
Amb una tovalloleta...
Però...
Només la part de fora.
La part de fora.
I el dit, el que càpigui de la part interior, però només el que ens càpigui el dit. Allà ja està bé.
No apreteu perquè tampoc. Llavors, clar, i amb això ja s'aniran assecant i ja anirà...
Sí, anirà molt millor. La calor no podem fer res perquè és calor ja. I que el gos gaudeixi del bany tampoc, que gaudeixi el que sigui.
Que els hi va bé, no?
Però després tindré cura d'assecar, que això no vol dir que, per exemple, els gossos que acabo de dir de les orelles penjants acaben tenint, sí, però podem reduir molt que tinguin otitis a l'estiu per aquesta circumstància.
Aviam, les otitis. Ulla amb les otitis perquè una otitis mal curada acaba afectant a la oïda i pot ser greu, eh?
Sí.
Bueno, mal curada o no tractada.
I fa molt mal.
Què notarem?
Després, bueno, notarem que el cos sacseja el cap, supure...
Que intenta rascar i que rasque les orelles, segurament, no?
I supura, a vegades se fiquen així com les potetes damunt de les orelles...
Directe cap al veterinari.
Sí, veiem que no està bé el gos. Quines claus poden evitar l'otitis del gos a l'estiu? Per exemple, retallar amb cura el pèl del voltant de les orelles del gos és una bona idea per evitar que les espigues s'adhereixin i s'ocultin en aquesta zona. Això és una altra. Cal revisar el gos després dels passejos i recorreguts a l'aire lliure. Les espigues són una altra cosa que fa otitis. Val? S'ha de tindre molta cura. Especial atenció a les oïdes del gos durant el bany, perquè li pot també entrar aigua als conductes auditius i el sabó. També li pot entrar sabó. Bany, vull dir de bany, de que l'estem banyant a casa o a la peluqueria.
Ja.
També molta cura amb això. Evitar que el líquid es quedi dintre de la uïda de la nostra mascota.
Clar.
Com he dit abans, molta cura al bany per líquid i productes, que també a vegades es poden quedar dintre, s'assequen i tampoc és bo per la uïda de l'animal. Rentar correctament les oïdes del gos amb productes adequats. Això també és molt important per prevenir les otitis. Hi ha productes netejadors d'orella de gos. Estic parlant de gos.
De gos.
Res nostre que tinguem a casa que va genial.
I després aquestes solucions casolanes de tirar-li unes gotetes d'alcohol evaporen... No fem invents que després igual encara ens sortirà malament la història.
Productes que són per netejar les oïdes del gos. Si tenim un gos que es banya molt a la piscina, al riu, a qualsevol puesto, a més de tindre cura, de secar-li bé després quan surt, li tenim que netejar dos cops a la setmana, és el més indicat, per qualsevol brutícia que hagi quedat a dintre, qualsevol cosa la tregui. Li fiquem el producte, li donem una miqueteta amb la mà a l'orella, ell sacseja i treu tota la porqueria... I el que surt, mai ficar res a dintre, ni un palet, ni el cotonet aquell, res a dintre, ni una gasa amb un bolígraf.
No, res de posar coses a dintre,
no,
res.
No, el que treu de brutícia, això sí, amb una gasseta, amb una tovalloleta, el que sigui, li netegem. I després, quan el tinguem, que l'estem netejant o que surt de l'aigua, sempre fixar-nos bé. perquè a vegades fem tot això i ens adonem que està molt negre, un negre que no és normal, o li veiem pus...
És els inicis, sí. I ho podem agafar molt a temps.
Sí, tenim que tindre nosaltres també vista, clar. Tenim que revisar el nostre gos. No només fer aquestes coses així per damunt, no. Mireu bé, perquè a vegades creiem que l'hem assecat bé, que ho hem fet tot correcte, i encara i així el gos... té mal d'orella.
Estava pensant amb això de l'estiu i banyar-se els gossos, és a dir, si anem per una zona que hi ha un riu, aigua, el que sigui, i el gos ell sol estire, doncs cap problema, vull dir que ho faci, sempre que sigui un lloc, vull dir que ho pugui fer, controlat.
Sí, exacte.
Ara bé...
Són a la piscina de casa.
O a la piscina de casa, però vull dir amb això que si un dia fa molta calor i veiem el gos que volta per allí... vull dir, no sé si és bo que l'agafem i el tirem nosaltres. Si ell vol, ja s'hi posarà, no?
A veure, jo no ho faria.
Vale. Que igual és que no té ganes.
Jo no ho faria. El que vull dir que molts és a la piscina de casa és que si nosaltres estem aquell dia en concret en un riu, podem controlar millor quan es banya per assecar-lo després bé. A vegades a la piscina de casa, com se tira quan vol... pot ser que no tinguem les vegades que surt de l'aigua la cura.
De totes maneres, encara que arribem al cap d'unes hores, notarem si s'ha mullat, vull dir, el pèl seguirà moll i dius, anem a aixugar-li les orelles.
Exacte, i tindre més control. Més nosaltres, de vigilar-lo més, perquè igual s'ha banyat 50 vegades al dia i li hem aixugat 3. Clar, sí.
Per si de casa abans d'anar a dormir. Escolta una mica i ja està.
Sí.
Bueno, teniu molta cura. I si noteu el mínim, el que dèiem abans, que li supure, que rasque, que es toque les orelles...
Molt vermelles...
Cap al vostre veterinari i ja està. I per descartar.
Penseu
i si ho té, agafar-ho a temps.
Que fa mal, eh? Penseu que són que són...
Jo de petit ho vaig passar i a sobre em van haver de punxar durant 15 dies cada 12 hores i ho vaig passar molt malament.
Clar,
per tant, ja m'hi cuido, ja.
És per no arribar... això,
sí.
L'agafem abans, si la podem prevenir i si no, almenys adonar-nos quan comença, és molt millor tractar-lo que en una setmana o 15 dies estarà que quan està ja amb molta infecció i el gos ho està passant més malament, clar.
Doncs si teniu dubtes, carrer Segrià número 11, anar d'on veterinaris, 973-266-388, 266-388. Ima Sabater, com sempre un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Aquest agost gaudeix amb el festival Arts d'Estiu i el periòdico dels millors concerts al costat del mar. Luz Casal, de Tietz i els Amics de les Arts, Carlos Rivera, Ara Malikian, Rosario, Los Secretos, Víctor Manuel i molts més. Arts d'estiu a Pineda de Mar. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió.
El primer cap de setmana de mes, doble cita amb els Mercadets de Lleida. Dissabte, el Mercat de l'Hora a la plaça Sant Joan, amb productors quilòmetre zero que fomenten hàbits d'alimentació saludable. El diumenge, el Mercat de la Rambla de Ferran, amb més parades i diversificació de productes com art, música, filatèlia... Més informació a paeria.cat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens plantarem a la una de la tarda. Ja saps que ho fem parlant de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició. Està en el cal de Porqueres, número 74, a Lleida, a la web disantanutricion.es, i des d'allí doncs ja tens sortida cap a les seves xarxes socials. Busca el Cristian també a Instagram, que fa uns vídeos amb uns consells magnífics. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, mira, hoy el tema es... me surgió... Creo que nos lo han preguntado más de una vez. Me surgió este fin de semana pasado que me fui a hacer una excursión y cuando íbamos a decidir de qué hacíamos los bocadillos, pues al final, para no liarte, recurres a los embutidos de siempre. Yo qué sé, jamón dulce, chorizo, fuet... no sé. Y con la gente que íbamos, pues surgió el tema de, oye, embutido, sí, no, ocasional, hay unos mejores que otros, unos a evitar, otros no. Ya sé que es un tema interesante este de los embutidos, ¿eh? Que seguro que está todo mal, pero bueno.
¿no? Bueno, sí, y además, sí. Es un, sí, además es una cena típica de verano.
Sí.
Pan con tomate y algo,
sí,
¿no?
Digamos. Sí, 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 sí.
Entonces,
sí.
Siempre está por ahí, es el eterno momento, ¿no? Bueno, los embutidos, las carnes procesadas, los embutidos, hay muy pocos países que utilicen embutidos. No es un alimento, digamos, muy, muy extendido. Mm. De hecho, por ejemplo, pues ahora, porque ya se ha globalizado bastante, pero el origen de estas carnes, pues tiene su secreto. Yo, mira, hay un plato boliviano que es una maravilla, que se llama charque, que es la carne seca, se seca en alta montaña, en el frío, y esta carne luego pues se conserva muy bien porque se seca con el frío de la montaña y tal, ¿no? Entonces, ha sido una manera de conservar los alimentos que es una maravilla, ¿no? Digamos, si está controlado, está súper bien. Pero claro, tenemos tres problemáticas a nivel poblacional, que es lo que, digamos, nos transmiten hacia la educación, ¿no? La primera problemática importante es el conocimiento de qué es cada cosa. Este es un problema, ¿no? ¿Qué es una carne procesada?
Claro.
¿Qué es un curado? ¿Qué es un embutido? ¿Qué es una carne magra? Esto tiene mucha confusión. A nivel poblacional hay mucha confusión. Entonces, con que hay mucha confusión, la selección de lo que yo voy a comprar, pues bueno, yo lo meto todo en un solo saco y entonces como mortadela como si comiera pues una carne curada, por ejemplo, ¿no?
Claro, vamos a decir que cuando hablamos de embutidos, la mayor parte estamos hablando de procesados y ultraprocesados, ¿eh?
Exacto.
La mayor parte, no todos, ¿eh? Ya veremos que aquí hay diferencias, ¿eh?
Entonces, claro, una de las problemáticas en el poblacional es el conocimiento de qué es cada cosa. ¿Y cuáles son las diferencias? Porque claro, una carne curada es muy diferente a un embutido, ¿vale? O sea, es un proceso industrial totalmente diferente, no tiene nada que ver.
Claro.
Pero muchas veces, pues, ¿qué comiste? Pues un bocadillo con embutido, ¿no? Mm. Entonces, ¿pero qué fue aquello, no? Entonces, la selección, porque, por ejemplo, las carnes curadas, se pueden tomar de manera un poco más frecuente que los embutidos, que son de consumo muy ocasional.
Uh-huh.
Entonces, si yo compro una carne curada, por ejemplo, un lomo curado, embuchado, tiene un nivel de consumo, pues de frecuencia, que es diferente a si es un fuet, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, este es un problema. Y explicarlo no es sencillo tampoco, entonces pues está aquí. Entonces, normalmente se explica de menos a más.
A ver.
Se empieza con la carne cruda, ¿vale? Y se procesa. Significa, si se procesa quiere decir que se muele, se tritura, se trocea. Y entonces aparece la primera modificación de la carne, que es la carne procesada. Y aquí incluimos hamburguesas, albóndigas, nuggets, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno,
un nugget natural.
Y las bandejas de carne picada que puedes ya comprar hecha,
carne picada,
¿no?
Sí, exacto. Sí. Y este primer proceso suele disminuir la calidad del alimento porque ese primer proceso normalmente lo que hace es mezclar con otras carnes.
Ah, claro. No, y además ahí te iba a decir, porque una cosa es coger carne buena y picarla y punto, y la otra es añadirle cosas,
claro,
otras carnes
que, claro,
y otros condimentos, ¿no?
Claro, si tú coges una carne muy magra y trituras para hacer una hamburguesa o una albóndiga, no te queda una albóndiga.
No, claro.
Entonces, claro, pues hay que añadir más grasa, hay que añadir harina, hay que añadir patata para que se forme aquella masa que yo quiero.
Con lo cual, normalmente
suele disminuir la calidad del alimento porque pues ya ahí se empieza a procesar.
Eso es decir, como hay un proceso, por tanto, la categoría es ya producto procesado.
Exacto. Y si ese proceso incluye muchos ingredientes, se le puede llamar ultraprocesado. Hay hamburguesas y nuggets muy ultraprocesadas,
claro,
muy excesivamente, y hay hamburguesas muy naturales, que son como podrían considerarse dentro de los buenos procesados, digamos. Ese es el primer nivel. El siguiente nivel es que la carne no se triture y no se corte, pero se cure, ¿vale? Entonces, lo que se hace ahí es un proceso de curado, que esto ya lo habréis escuchado, que es pues un proceso en salazón, con un tiempo específico para que la carne pase unos procesos de fermentación, unos procesos de curación, y entonces la carne lo que hace es como pasar un proceso de cocción mediante la curación. Entonces la carne se ha hecho este proceso de cocinado, curándose, y entonces la carne sufre unos procesos que no son tan dañinos para la carne. Este tipo de carne se recomienda el consumo, no es de los que se elimine, ni se recomienda de utilizar carnes curadas como cuando utilizas carnes no procesadas, ¿no? Entonces, yo carne roja, pues una o dos veces a la semana, una o tres veces al mes, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, aquí incluye las carnes curadas. Normalmente se puede añadir una vez a la semana una carne curada, porque es una carne muy magra, lo que pasa que es una carne que tiene mucha sal, es un tipo de carne que también suele tener muchos sulfitos y algunos conservantes. Entonces, una vez a la semana o así, la carne curada se recomienda, ¿vale? Ahora, si la carne se procesa y se cura, ¿vale?, que sería el caso, por ejemplo, del fuet o de la longaniza, por ejemplo, uh-huh, la longaniza seca o todas estas así.
O sea, es el proceso completo, eso ya, ¿eh?
Claro, ya es un proceso. Entonces, primero se procesa y después se cura. Esta es la carne que se clasifica peor, porque este tipo de carne, no solamente porque añada muchos otros ingredientes, ¿no?, grasas, conservantes, sales, sino que el proceso de procesado más el proceso de curación genera unas sustancias que se han clasificado potencialmente cancerígenas. Uh-huh. Por eso la OMS saca los alimentos procesados y curados y los clasifica dentro de estos alimentos potencialmente cancerígenos. Y se recomienda el uso de manera ocasional. Y este tipo de carne es de las que más se consume.
Claro.
España es un gran consumidor.
¿Vale? Ocasional es ocasional, que la gente no se equivoque. O sea, ocasional quiere decir una o dos veces al mes. Pero claro, aquí, claro, es que aquí entran, es verdad, es lo que dices, en verano, oye, por la noche, oye, ¿qué hacemos? Va, una mica de pan tomata y saca cosas. Y es esto, al final, es
claro.
Esto.
Bueno, y entonces ya, por último, tenemos el último tipo de carne, que es la carne que se procesa y se somete a temperaturas, ¿vale? Entonces sería el caso del jamón cocido, el jamón de pavo, el jamón de tal, luego tenemos pues el salchichón, las salchichas, ¿no? Estas carnes se han procesado, eso quiere decir que se ha mezclado con otros ingredientes y se han triturado, o no, también puede ser que no se trituren, pero se han procesado, un jamón, ¿no?, de cocido se puede poner a cocer completo, aunque este es el que menos la gente compra. Normalmente lo que se compra es una carne que se ha procesado y se ha sometido a temperatura. Y este tipo de carne también se clasifica entre las carnes potencialmente cancerígenas. Porque, claro, el proceso, la problemática está en procesarla y luego tratarla, ya sea con la curación o ya sea con el cocinado. Entonces, por eso digo que entender todos no son sencillos, pero es importante saberlos y clasificarlos, ¿no?
Ahí te va. No te vas a escapar. Lo siguiente que te voy a preguntar es, vale, la próxima vez que me haga un bocadillo, ¿de qué me lo hago, eh? Pero bueno.
Pues bueno, entonces, esto también lo hemos hablado en algún programa, pero yo puedo utilizar un curado, claro, entonces puedo utilizar una vez a la semana un bocadillo de jamón ibérico, jamón serrano, un jamón o un lomo embuchado y voy variando, ¿vale? Otro día lo puedo hacer de algo que no esté procesado, pues tipo, por ejemplo, de pollo, lo puedo hacer de una tortilla, lo puedo hacer de algo pues natural, de un alimento puro. También lo puedo hacer vegetal, entonces puedo hacerlo de tomate, de escalivada, de aguacate, ¿vale? O lo puedo hacer de una carne procesada, que estos serían de manera ocasional. Y luego están los quesos, ¿no?, digamos.
Así.
Entonces, ¿vale? Pero claro, que una persona coma de todas estas opciones solamente bocadillos con fuet o bocadillos con chorizo, claro, es una pena, no solo porque esté utilizando un alimento que ya hemos explicado cómo se clasifica, sino que se está perdiendo un montón de posibilidades,
claro,
¿no? También de estar desplazando otros alimentos, no es muy interesante,
claro,
utilizar el mismo. La otra problemática grave con los embutidos y con las carnes procesadas es que en el imaginario de las personas es un alimento sano, vamos a decirlo de esta manera, los alimentos no son buenos o malos, ya lo sabemos, pero se considera dentro de estos alimentos que me cuidan, ¿no? Que yo me cuido si como jamón de pavo, ¿no? Entonces, de repente, cuando alguien quiere hacer dieta, ¿qué es lo primero que hacer? Comprar sí. jamón de pavo.
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
No, pero vale, es que, no se le ocurre hacerse un bocadillo descalibada.
No, pero esto viene de lejos de las campañas de marketing bestiales que se hicieron en televisión.
Claro.
El jamón dulce y el de pavo, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, claro, ahí tenemos otra problemática porque, o el fuet, por ejemplo, se ha romantizado todo. Todos tenemos en la mente un anuncio muy clásico de un fuet.
Sí.
Donde se romantiza y donde hay una familia alrededor del fuet y comiendo con la felicidad. Que esto forma parte de cómo entendemos nosotros este tipo de carnes, ¿no? Digamos.
Claro.
Yo, por ejemplo, con que yo no crecí con este tipo de carnes, para mí están muy lejanas de lo que a mí, de mis gustos. Pero aquí en España es verdad que no, que es así. Hemos crecido con esto, ¿no? Y entonces están idealizados. Y sacarlo de este ideal cuesta un poco, ¿vale? Y entonces, pues bueno, y la tercera importante es que, claro, aquí detrás de todo esto hay algo marketingiano gravísimo. Es decir, tenemos anuncios potentes, tenemos productos de todo tipo. Claro, tú puedes encontrar un jamón de pavo con el 30% de pavo, que no es jamón de pavo.
Claro.
Porque, claro, no es un jamón de un pavo.
No.
Es patata, es harina, es grasa con un poquito de pavo, y la normativa, digamos, de producto procesado lo permite, porque es un producto procesado. Yo cuando proceso, pues puedo poner una patata o 10 patatas, porque mi producto es así, y me interesa así, porque a lo mejor lo quiero vender más barato, ¿no? Entonces, no hay una normativa que digamos, que nos deje ver con claridad y no tengamos que escarbar en todos los sitios para yo entender qué es lo que estoy comprando. Y este tipo de producto pasa así, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con un salchichón
o con un
chorizo, ¿no? Tú puedes tener un chorizo con mucha cantidad de grasa o puedes tener un chorizo mucho más magro, ¿vale?
De todas maneras, suerte para los que quieran buscar esta diferencia, ¿eh? Porque las etiquetas, a ver, sí que están bastante claras hoy en día, pero tienes que, primero, que si no ves de cerca, ya mal, porque las letras son muy pequeñas.
No, claro, ahora imaginar una etiqueta de un fuet. Claro,
por eso te digo. Y después, entiendes que tienes que empezar a buscar por ahí dentro, que no te estén engañando con una frase que quiere decir una cosa, pero quiere decir otra, y mirar valores nutricionales, etcétera, etcétera. O sea que
es más
complicado de lo que parece. El Nutri-Score aquí tampoco ayuda mucho, ¿eh?
Claro. Entonces, bueno, ahí por eso es tan importante clasificarlos, entenderlos y entender que los alimentos procesados de carnes procesadas son alimentos muy especiales porque son muy especiales y por eso son de consumo ocasional, ¿no? No son alimentos para utilizar de manera frecuente, no los aconsejamos, están ya clasificados como no recomendables, ¿no? De consumo ocasional, de consumo frecuente y entonces ampliemos un poco el horizonte. Y, pues bueno, en el proceso de cambio terapéutico de mi yo, como cuidarme yo, ¿no? Cuando yo quiero cuidarme y yo voy a iniciar este proceso, a veces tengo que abandonar algunas cosas y pasar un poco el duelo, ¿no? De dejar de cenar todos los días embutido con pan con tomate.
Que sí. Bueno, el pan tomata y oli de oliva, esto está relativamente, bueno, esto está bien, sobre todo si el pan es integral. Pero sin pasarnos de cantidades, lo otro ya es otra historia. De todas maneras, ahora no porque estamos llegando al fin de temporada, pero ya te digo que para la temporada que viene volveremos en septiembre a hacer un especial de bocadillos para los escolares. No solo bocadillos, desayunos y meriendas para los escolares, que esto es un tema que tenemos que hacer cada cierto tiempo porque si no recurrimos siempre a lo mismo, ¿eh? Y lo ves, y tú lo observas en las escuelas, es que la mayoría llevan lo mismo. Y eso es falta de ideas a veces, ¿eh? O de que te lo hayan explicado. En fi, doncs ja veieu, ull amb aquestes coses. Es pot seguir fent entrepans, però hi ha d'altres alternatives que són, a nivell de sabrós, doncs igual o millor, a més descobriu producte nou o gustos nous i que són molt més saludables. Ho hem parlat amb el Cristian Didi, que és el nostre nutricionista. Cristian, com sempre, un plaer, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres ja ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, d'aquí uns minuts, les escapades de Cope amb el David Velasco, avui des d'Andorra.